I a rumba de cúmbia, aquestes cúmbies pagosà de l'orquestra Cimarrón, hem arribat al punt de les 12, moment de començar la segona hora del Més Calent a l'Aigüer.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de El Més Calent a l'Aigüera i amb les seccions habituals, l'abans de l'informatiu i també el concurs amb sorteig. Atenció, perquè avui els croissants. Però bé, ja hi arribarem. De moment, l'abans de l'informatiu, l'Abel que ja se'ns està col·locant, i el moment que ja estigui a punt, doncs li donem la benvinguda. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tot adon.
Perfecte. Homes i dons que ens estan escoltant, els explicarem ara, ben dit, els explicaràs quins seran els temes a tractar a l'informatiu.
A l'informatiu de la una parlarem del període de preinscripcions als centres escolars del municipi. Les dues escoles de primària han fet portes obertes els últims dies per mostrar els centres als pares, que han de decidir quina és la seva preferència de cara al curs vinent. Això sobretot és indicat per a pares d'alumnes que cursaran P3, és a dir, l'escola de cap i de nou, o els que entraran a l'institut. Les dues escoles de primària sí que és on es pot triar, l'institut és el que és, hi ha un institut al municipi. Divendres vinent comença el període de preinscripcions. Les cinquenes jornades de l'aula a la taula es porten a terme al llarg d'aquest mes de març al Maram, Centre d'Interpretació del Peix. De l'aula a la taula és una activitat que vol apropar el peix blau als joves. Un taller per a alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Padró, dividit en dues parts, la primera teòrica, la segona pràctica, i és que es posen a taula a preparar aquell peix que prèviament els ha arribat de la llotja on ha estat pescat. Passarem comptes també a l'informatiu d'avui, i és que l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans, Les Corts, ha de passar comptes amb els seus associats dissabte vinent al migdia al centre cívic. Serà una assemblea marcada per la normalitat, sense temes especials i amb els punts habituals de cada any. La xocolata serà el primer producte que es tractarà al nou cicle gastronòmic que s'engega el 4 de maig a la Biblioteca Víctor Català, un cicle que inclourà xerrades, tastets sobre productes de la terra i altres curiositats gastronòmiques. Agenda d'activitats. Ens centrarem, per exemple, en la conferència del cicle de primavera de l'Associació Catalunya contra el Càncer aquest vespre, el càncer de colon, a la sala d'actes municipal. Demà divendres, Bibliocontes debat a l'Alfolia amb Montse Tura sobre la capacitat transformadora dels primers ajuntaments democràtics, i també demà divendres, presentació de la candidatura de la CUP a les eleccions municipals de l'Escala. Dissabte, Assemblea General de Socis del Camp dels Pilans, Les Corts, que citàvem fa uns instants, xerrada, audició comentada en presentació del CD Mirant al meu voltant, dins els actes dels 50 anys de l'agrupació sardanista escalenca a Bixaixo, i Portal Blau d'Hivern, últim concert amb els Monstres, Monstre, en singular, a l'Alfolí de la Sal, un concert que serà maridat amb vi de vinyes dels Aspres. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dijous amb panorama radiant, cel absolutament serè i ambient contrastat entre el dia i la nit. Aquests seran els temes que comentarem amb més detall d'aquí a just una hora, al punt de la una, en l'informatiu local de cada jornada, Joan.
Perfecto, perfecto. Doncs molt bé, aparquem la carpeta informativa, que la tornem a obrir a la una, i amb aquesta sintonia anem per al concurs, concurs-sorteig.
Concurs-sorteig. Si ahir vam regalar un dècim de loteria, avui el que regalarem serà una bossa de croissants cruixents acabats de fer els de pastisseria Torrent, a tocar del port d'en Perris de l'Escala.
Perquè ja ho saps, ja ho saps, que en parla tota la gent.
Que els millors croissants els trobaràs...
A Pastisseria Torrent.
Torrent.
Ja, ja sortit ja, mica en mica, va filant, se va filant, eh?
Quasi l'hi tenim.
Quasi l'hi tenim agafat al peu.
15 són 15. Mm-hmm. 15 són 15 els oients que ens han trucat al llarg d'aquesta última setmana. 15 són 15, excepte un que ja va tenir premi ahir, que opten els croissants. I aquí ho deixaríem, a no ser que entrés trucada i que si volgués sumar encara algú.
Anem a veure si és per al concurs. Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia, que ja ho fa.
Home, sí. Ja, almenys, aquests últims dies sembla que sí.
Bon temps, bon temps en terra i bon temps en mar.
Sí? Però, mentides.
No te'ls creguis
pas. Ojalà fos mentida,
ojalà
plogués
un xic, perquè està tot molt sec, està.
Molt. Tan sec com que torna a encendre les alarmes de perill d'incendis.
Com veus ja granotes en cantimplora, això vol dir malament.
Malament, rai.
Avui he anat a veure si els pares ja... Fins ara n'hi havia i ja no.
Ja s'ha acabat, això.
Molt poc,
ja.
Sí, clar, si no plou i tothom hi va...
Clar, i de cargols ja no en parlem.
Cargols.
Cargols.
Ja en parlem dels cargols.
Què són els cargols?
Bé, a rebuscar perquè el graig encara en tinc alguna més.
Mira, no fot-li boig. Xico...
Ja n'hi ha per fer una consolada.
Xico, tindràs el número 16.
Vale.
I ja estàs al cas que avui recuperem el concurs dels croissants.
Ah, però mira...
Avui croissants, demà calçotada. La calçotada ja no t'hi comptarem, en la mesura que ja la vas guanyar aviat farà un mes.
I tant.
Però els croissants sí que hi jugues.
Ah, però...
Vinga, doncs.
Pues vinga, Xico. Gràcies,
Guia
i
Sol. Bon dia.
Igualment.
Adéu.
Això vol dir que, Joan, ja pots anar a aquell generador de números a l'assart.
Sí, de l'1 al 16.
De l'1 al 16, només dient que si sortís el 4, tornaríem a sortejar. El 4 és el de la Carme Pallarès, que ahir li va tocar la loteria.
Perfecte.
Li va tocar el dècim de loteria.
Sí, ja ens hagués agradat que li hagués tocat. Bueno, la loteria li pot tocar avui.
Li pot tocar avui. Amb el dècim que va guanyar ahir, pot tocar-li avui a la loteria. Per tant, que rodi, Joan.
Vinga, roda.
Stop.
El número 11.
El número 11 és el de la Manolita González. Manolita, tens uns croissants que t'esperen a Pastisseria Torrent, al Port d'Empernis de l'Escala.
Sí, senyor. I aquí han quedat
en silenci. Perquè ara ho dius tu o ho dic jo. És allò que diu tota la gent,
sí,
Manolita, que els millors croissants del món els trobaràs...
Ho han dit bé, això.
Sí, el bon els trobaràs a Pastisseria Torrent.
Sí,
ho diu la gent.
Vinga, tornem-hi, no ha passat res.
Manolita.
Toma dos.
Manolita, escolta-ho bé, això. Que tenies el número 11.
Sí.
Com sap tota la gent, t'ha tocat una bossa dels millors croissants del món, que els trobaràs a...
Pastisseria Torrent.
Això, que sí. Ara ho escriurem, això, fins i tot, eh?
Sí, perquè no ens oblideixin.
No ens acabem d'encamallar-ho no massa bé.
Te faig una pregunta i segurament te'l contestarà...
Pregunta-ho.
No te'n vagis, eh? Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?
No gaire res.
No hi ha gaire res més.
No gaire res avorrit.
És que tinc a l'altra banda del telèfon en Paco Mir.
Sí, home, caram, que sí.
Que penso que heu de tenir una conversa pendent, que suposo que t'explicarà si hi ha alguna cosa més avorrida o no?
Sí, és el tema de la conversa d'avui.
Doncs molt bé. Us deixo aquest mano a mano, tu i ell, perquè parleu de que...
Tinc moltes ganes, n'havíem parlat fa dies i teníem aquest compromís de trucar-nos.
És aquest teatre que es farà a l'Espai Ter, amb un títol, doncs, tot original.
És un espectacle, també fem-ne la prèvia, és un espectacle, allò que es diu ara familiar, pensat especialment per mainada, però obert a tothom. Algú li fa il·lusió d'anar-hi? Si encara no teniu entrades, a la ràdio en tenim dues per regalar. Truqueu-nos.
Vinga, 972-77-1000 o 627-40-53-99. Jo et deixo amb en Paco Mir, aviam com... Què ens explica sobre aquesta obra de teatre?
Va.
Sembla bé? Doncs
sí.
Vinga.
Ja ho dèiem, doncs, amb en Joan, obrim apartat d'entrevista i avui anirem cap al Teatre Auditori Espai Ter de Torroella, on aquest dissabte vinent es representa l'espectacle Hi ha res més avorrit que una princesa rosa, un espectacle basat en l'obra homònima de Raquel Díaz en Reguera, sota direcció de Paco Mir. El tenim al telèfon. Paco Mir, bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé. Aquí esperem preguntes.
Pregunta, doncs va, primera pregunta. Què hi fa Paco Mir dirigint i hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?
Doncs la resposta és fàcil perquè és la meva nòvia, l'autora. I llavors li vaig dir, jo et faré una obra de teatre d'aquest llibre tan superventes. I així va començar la cosa.
Un llibre superventes que qüestiona coses molt, molt interioritzades a la nostra societat com contes que sovint tenen dots excessives de sexisme o de protocols que a dia d'avui doncs, ben poc políticament correctes són, no?
Bueno, però que encara existeixen, eh? Aquest conte, bueno, ara parlo per boca de Raquel Díaz, li va fer quan la seva filla tenia 4 anys que volia ser princesa rosa com totes les nenes i llavors ella li deia, diu, però per què vols ser princesa rosa si és una cosa avorridíssima, si no poden fer res? No pots, només poden estar en un castell vestit de rosa i fer protocols i coses d'aquestes, no? Millor que siguis una nena que no sigui princesa, no? Que pot estudiar, pot treballar del que vulgui, pot voltar el món, pot saltar, pot estar lletja, pot estar bruta. I aquesta va ser aquest llibre de convenciment perquè la vida poc tòpica és més divertida.
Ja ho crec que sí. Però, escolta'm, en ple segle XXI, a les edats que corren, com és que encara hi ha tant a la palestra contes com els de tota la vida on les princeses són roses, els prínceps són blaus? Això no ens ho havíem sabut treure de sobre encara.
Doncs no, jo bueno, ja saps, i de fet ara vivim un moment en què les coses se saben però no s'apliquen, no? Com la paritat femenina de preus, de salaris, no? Vull dir, tothom ho sap, però com és possible que encara existeixin, no?, en aquestes diferències, no? Doncs encara hi ha en aquestes arquetipos de... Tot i que es canvia, el món Disney, que el que era l'arquetip absolut de la princesa rosa, ja s'està transformant en princeses que són ja més gamberres i que ja viuen als anys del segle XXI. No?
Què passa a l'espectacle? Què passa? Hi ha res més avorrit que una princesa rosa? Explica'ns el fes-nos en 5 cèntims d'aquest supervendes i superpúblic que ja fa cap a 2 anys que volta.
Sí, amb el llibre és molt put i llavors em vaig haver d'inventar una mica més de trama paral·lela i algun personatge més perquè tingués aquesta durada d'una hora, que és la durada oficial d'un espectacle per nens. I hi ha com una mena de metateatre, diguem, no? Són dues actrius que estan fent un espectacle que es diu Hi ha res més avorrit que ser la princesa rosa, i per tant hi ha aquesta trama paral·lela de teatre dins del teatre. I una cosa molt important que sí que es treballa amb el teatre i que no es treballa tant amb el llibre és que tota la platea passa a ser consellers reals. El llibre és una cosa que està en 3 línies i en canvi tota la platea està molta part de l'espectacle opinant i votant decisions del rei sobre si s'ha de portar un vestit blau marí o blau fúcsia, si la princesa rosa ha de deixar de ser princesa rosa o ha de seguir sent-lo, i com el rei fa el que li passa pels nassos, doncs tota la platea es revela i és un moment, diguem, de cohesió, de públic, d'exaltació de la veritat i del vot útil. I això és molt, molt divertit. O sigui, és un espectacle molt participatiu, però és el segon 2. O sigui, entra la presentadora, saluda i ja diu, ui, vull saber quantes nenes volen ser princeses roses. I normalment aixecaran la mà moltíssimes, no? I aquesta pregunta es fa al final i ja, clar, ningú vol ser princesa rosa, no? Ja les han convençudes a totes.
Mm-hmm. No hi ha perill de sedició amb una revolta com aquesta?
Amb tota
la ironia o la mala llet del món, no hi ha perill de sedició quan es pregunta al públic i el públic es revela contra el poder establert?
El públic es revela molt i és molt divertit. La veritat és que però, vaja, hi ha aquesta ironia que es indica com... Efectivament, ja ho dius tu, no? Aquesta ironia que moltes vegades el poder fa el que li passa pels nassos, no? Uh-huh. Doncs és una realitat que també es veu. Però vaja, finalment el poder en aquest cas, doncs, li surt malament les coses i el poble se'n surt amb la seva.
Paco, l'espectacle s'explica per una edat recomanada, diu el material de difusió, per de 4 a 10 anys. Com respon aquesta mainada i com responen els adults, perquè solen venir acompanyats?
Sí, doncs, a veure, jo amb tots els respectes i tota la humilitat, jo he intentat fer un espectacle tipus Pixar, no? Vull dir, quan vas a veure una pel·lícula Pixar és per nens, però els pares s'ho passen molt bé, no? Perquè hi ha molts nivells de lectura. El del nen de 10 anys i coses iròniques que només entenen els pares. I jo crec que aquí s'aconsegueix perfectament, no? Vull dir, hi ha tres nivells de lectura, afegiria, i un pels que toca, en aquests de 4 a 10 anys, un altre pels pares, i després els germans que van acompanyats, obligats, no?, a acompanyar el petit, avui anem al teatre i el de 14 anys no vol anar-hi perquè ja es troba que és molt gran, doncs també hi troba coses per riure.
Fa 2 anys que la rodeu, aquesta obra, que rodeu aquest espectacle. A tot arreu reben igual, a tot arreu la mainada revolta igualment contra el rei, contra el poder establert?
Sí, tot arreu. És una aquesta experiència de convertir la platea en conseller real és molt, molt, molt divertida. De fet, ja, de vegades hi ha tal guirigai que costa de baixar, de tornar a la funció, no?
Paco, i després de tota una vida dedicat al mim o als espectacles sense text, a l'hora de dirigir infantils com aquest, quin grau de comoditat t'hi poses? Estàs més còmode a dalt de l'escenari a baix? Estàs més còmode amb espectacles de mim, amb espectacles de text?
Bueno, penso que jo des del 96 que vaig començar ja a dirigir, i porto més de 50 produccions que pràcticament totes són de text i musicals, no? O sigui que em trobo perfectament còmode amb les dues. De fet, és més fàcil dirigir coses sense amb text que sense text. El sense text és sempre fàcil, però és molt difícil perquè costa molt d'explicar, clar, et falta una eina fonamental, que és la paraula, no? I substituir-la costa molt, has de pensar molt, normalment amb sense text hi ha més material, hi ha més dramatúrgia que amb text.
És evident que Paco Mir, un cop tanqueu el capítol del tricicle amb el comiat que esteu fent ara, hits, de feina no te'n faltarà, i tot aquest currículum de direcció és evident que continuaràs fent-ho i molt bé, ens consta. Però la conclusió d'avui és que hauríem de deixar de llegir contes com la Blancaneus i els Set Nans, com la Ventafocs, com tants i tants altres carregats de tòpics sexistes?
De tòpics, no? Jo crec que també, ara també hi ha una corrent que estan canviant els finals, no? Bueno, depèn com estiguin escrits, no? A vegades estan molt ben escrits, i una de les grans passions de la lectura és veure el ben escrits que estan les coses, no? I a vegades el missatge potser no són més el millor del món, no? Però vull dir, sí que estan molt ben escrites, no? És com les pintures, no? A vegades pots valorar la pintura per la forma tant com està pintada i l'altra pel tema que està que representa, no? I, clar, hauríem de ser una mica més oberts amb el món de l'art, perquè si no ho tancaríem tot, no? Clar, com el Michael Jackson, diguem, no? Ara no puedo, o el Woody Allen, si tot això ho hem de... Si no se passarem separar una mica l'art de la personalitat, la cosa, bueno, se'ns complicarà molt, no?
Dissabte, aquest dissabte vinent a les 6 de la tarda, hi ha el Teatre Auditori Espai Ter. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? Una pregunta que us podeu respondre si compreu una entrada i aneu. M'agradaria que Paco Mir, el seu director i company de l'autora d'aquesta obra, la Raquel Díaz, ens faci una recomanació pels oients o una invitació final dient: senyors i senyores que escolteu la ràdio, per què hauríeu d'anar a l'Espai Ter dissabte?
Doncs probablement perquè serà la millor cosa que podreu fer el dissabte pel matí o per la tarda, no sé quina hora és, perquè hi ha més d'una hora.
6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, doncs probablement a les 6 de la tarda no hi haurà res més divertit. A més, em sembla que el Barça juga abans, o sigui, podeu veure el Barça i després anar a la princesa rosa tranquil·lament.
Paco Mir, un plaer, moltes gràcies, que vagi molt i molt bé la representació d'aquest dissabte i les que queden per fer encara d'aquest espectacle.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
El més calent a l'aigüera.
Paco Mir, que ens ha explicat aquesta obra que se'n representa a l'Espai Ter. Hi ha res més avorrit que una princesa rosa, i recordem que se'n representarà aquest dissabte a les 6 de la tarda, i si algun oient de Ràdio L'Escala que tingui ganes d'anar-hi, allò ho sap, 972-77-1000, perquè tenim una entrada doble per anar a veure aquesta representació dissabte a les 6 de la tarda. Hi ha més, hi ha res més avorrit que una princesa rosa? Ho sabreu. 12 i 20 minuts, així que anem a l'apartat musical i ja de seguida fins a la biblioteca perquè la Lídia i la Maria Teresa ens comentin el llibre de la setmana. De moment, amb la Barcelona Swing Filarmònic Orquestra, amb un popurri de cançons que comença Paseando con la Negra Flor. És la Barcelona Swing Symphonic Orquestra amb aquest Paseando con la Negra Flor. I quan són les 12 i 23 minuts, anem a parlar de llibres. I anem fins a la biblioteca, allà hi trobem a la Lídia. Lídia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I com cada dijous ens agrada que la Lídia ens parli d'un llibre. Lídia, què ens portes per avui?
Mira, avui parlarem de la novel·la que aquest mes de gener ha tret el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any.
Mm-hmm.
Es tracta de la novel·la Aprendre a parlar amb les plantes, que és la primera novel·la de Marta Orriols, que és el seu ofici és historiadora de l'art.
Mm-hmm.
És una novel·la delicada, escrita des del punt de vista d'una dona que haurà d'aprendre a reconciliar-se amb un món que ja no es reconeix. És una obra molt reflexiva, basada en els pensaments de la protagonista des del moment en què pateix la pèrdua d'una persona molt propera a ella, la seva parella. Tot i no ser una novel·la autobiogràfica, té semblances amb la seva vida, doncs ella també va perdre la seva parella i és a qui va dedicar el premi. La Paula és neonatòloga i a causa d'un accident perd la seva parella, el Mauro. És una pèrdua sobtada i prematura que farà que ella quedi totalment descol·locada i hagi d'aprendre a superar aquesta pèrdua. Però és que a banda de la pèrdua per la mort, també ha de superar un segon dol. Doncs la seva parella, just abans de l'accident, acabava de trencar la seva relació. La Paula es tanca en ella mateixa i comença un nou camí que li despertarà l'instint de supervivència passant per diferents fases on la ràbia, la por, el desig i la reconstrucció personal són els elements que haurà de superar. El tema clau de la novel·la és quan l'autora afegeix un nou element a l'obra. La Paula descobreix assumptes de la vida del mort que ella no coneixia, i aquest fet farà que torni a reviure la seva vida en comú amb la parella, veient-la des d'un altre punt de vista. Aquestes noves coneixences van canviant els seus pensaments, marcats per la mentida i l'ensorrament dels plans de futur. La seva reconstrucció personal va lligada a la seva vida familiar i afectiva, al pare i als amics, i també a la seva vida sexual. És una novel·la molt íntima, en la que molts lectors s'hi poden trobar identificats, sobre la manera d'aprendre a afrontar el dolor i sobre la reconciliació amb totes aquelles persones que ja no hi són.
Mm-hmm. Doncs bé, aquest és el llibre que ens ha explicat avui la Lídia, aquest Aprendre a parlar amb les plantes. Marta Orriols, has dit?
Marta Orriols,
Marta
sí.
Orriols. Lídia, una altra cosa, avui també el grup de lectura, el Petit Príncep, amb el comentari del llibre que heu estat llegint, tots els que formen part d'aquest grup, que és Jo sóc aquell que va matar Franco, i amb l'autor, en Joan Lluís Lluís, que serà, sí, avui serà present.
Sí, avui a les 8 del vespre vindrà l'autor. És un llibre de ficció, però molt interessant, perquè representa l'època en què Franco va envair el sud de França, bueno, tot França, però la història passa al sud de França, i és sobre la formació d'una mena de guerrilles que per protegir, doncs, bueno, per poder tornar de gent exiliada, i es formen una mena de guerrilles per protegir tot el que poden de Catalunya i per poder tornar el més aviat possible. Mm-hmm. La història té un final que sorprenent, que no és el real, i que potser és el que ens hauria agradat a molts.
Exacte, ja sé més o menys cap allà on te vas.
I bé, doncs vindrà l'autor, és en Joan Lluís Lluís, i volem convidar tota aquella gent que l'hagi llegit, encara que no formin part del grup de lectura, doncs si li fa gràcia de venir, poden venir-hi.
Em penso que, si no vaig errat, Joan Lluís Lluís és de la Catalunya Nord, eh, que sí?
Sí, ell viu a Catalunya Nord, sí. Té un parlar així, afrancesat.
Sí, com parlen la gent d'allà de Perpinyà,
sí,
Ceret,
sí,
i d'aquelles són el Voló i tot això.
Exacte.
Molt bé, doncs, Lídia, moltes gràcies, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I fins la setmana que ve.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs aquest era el llibre que ens comentava la Lídia, aquest llibre, Premi Òmnium Cultural, Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols, i també convidant a la gent que vulgui assistir avui a aquest acte que fa el grup de lectura. Sempre es comenta el llibre que han estat llegint durant el mes, Jo sóc aquell que va matar Franco, que ens han fet 5 cèntims la Lídia, i amb la presència de l'autor Joan Lluís Lluís, i que hi pot assistir, és obert a tothom, a part del grup de lectura, a tothom que us hagi llegit el llibre o hagi llegit alguna cosa, vulgui conèixer a Joan Lluís Lluís, doncs hi està convidat. Recordem que és avui dijous a les 8 del vespre. Minuts. Continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera. I ho fem amb un apartat musical que també ens arriba cada dijous. Són aquestes orquestres al migdia que ens porta en Paco Torres. I avui, com a protagonista, André Costelanets.
L'orquestra al migdia a l'hora del vermut. Avui l'orquestra d'André Costelanets. André Costelanets va néixer a Sant Petersburg, Rússia, d'una família acomodada. Va ser director d'orquestra, arranjador i un dels pioners de la música lleugera. En l'any 1922 es va escapar després de la Revolució Russa i va arribar als Estats Units, en què va realitzar concerts per la ràdio. En la dècada de 1930 va començar el seu propi programa setmanal a la xarxa CBS, André Costellane presenta. Costellane era conegut per als arranjaments i el registre de peces de música clàssica, així com versions orquestrals de cançons i melodies en espectacles de Broadway. Durant molts anys va dirigir la Filharmònica de Nova York. André Costellane va gravar la seva música lleugera en la casa Columbia Records entre els anys 1940 i 80. Va posar en escena moltes obres, Retrat de Lincoln, Retrat de Mark Crestron, Fronteres, Presó Màgica, Mont Flotant, etc. L'últim concert va ser una nit a la Vella Viena amb l'Orquestra Simfònica de Sant Francesc en la War Memorial Opera House el 31 de desembre de 1979. André Costellane va morir el dia 13 de gener de 1980, a l'edat de 78 anys. Escoltarem per l'orquestra d'André Costellane, Hello, Dolly.
Orquestres al migdia, amb Paco Torres, avui amb André Costellane. I abans d'anar amb més música, la música, passem també per la música. Abans estàvem escoltant a la Barcelona Swing Orquestra amb un popurrí de cançons, ens havia quedat amb la Negra la Flor, però això continua amb més cançons.
Thank you. la ciudad donde yo nací.
És la Barcelona Swing Symphonic Orchestra. 12:40 minuts, esperant dels que ens arribi en Jordi Piqué amb el seu abecedari musical, i continuarem amb música. Ells són La Gresca, que fan també versions de temes coneguts en català, i anem a escoltar aquest Jardí de Roses.
No sé com dir tu, no tinc per tu un jardí tot ple de roses. Ara el sol brilla, però hi ha molts dies que també pot ploure. Sóc petit, si tu vols, demà no hi seré. Ves on no, no sé com dir tu, no tinc per tu un jardí tot ple de
Jardí de Roses, a versió en català d'aquest tema. Anem per un altre, perquè en català M'ho va dir Adela, de Me lo dijo Adela. d'aquests estàndards en català. I continuem escoltant més música d'orquestres, com recordant a l'orquestra Miramar amb aquest Ata una cinta amarilla, donde el viejo roble.
Al fin vuelvo a mi hogar, aprendí a respetar a los demás, pues ya escribí en mi carta que logré mi libertad, y tú ya sabes qué hay que hacer si aún piensas en mí, si aún piensas en mí. Oh, pon alrededor del viejo roble aquel una cinta, si tú pensaste en mí, pues hoy hace 3 años me fui de aquí. Debo mirar el autobús el que pasará del viejo roble donde ofreciste ayer tu amor. Si al final no puedo hallar esa cinta amarilla en el lugar, me quedaré muy solo, infeliz y lloraré, y en el autobús me iré y me olvidaré, y me olvidaré. Oh, pon alrededor del viejo roble aquel una cinta, si tú pensaste en mi, pues hoy hace 3 años.
I ara sí que ja el tenim aquí, Jordi Piqué, bon dia, bona hora.
Gràcies, bon dia, noi.
S'ha escapat la sarpa.
Que, no ben bé, però aquestes escales cada vegada són més...
Hi ha un ascensor, eh? Te recordo que hi ha un
ascensor. Sí, però no m'agrada pujar amb l'ascensor, perquè primer aprofito per fer una mica d'exercici, i segona, que m'han prohibit anar per l'ascensor. Perquè si quedo tancat a dintre l'ascensor, llavors què passa? Bueno, mira, sempre pots tocar el...
Toques el timbre...
El timbre, ja, però ja. A vegades, com que vinc els vespres a gravar, tinc costum de no agafar-lo, perquè si el vespre gravo, llavors no sé si el timbre el sentirà algú, si no hi ha ningú els dissabtes a la nit.
Si tens...
O diumenges al dematí.
Si tens un telèfon a mà, sempre...
Sí, però també a vegades m'ha descuidat el telèfon. No, i és que...
Així puja per les escales.
Ah, exacte, que és el que he fet i... Vinga. Es va cansat. Vinga, avui tenim...
Sense sintonia ni res. Vinga.
Sí, home, exacte, sense sintonia. Fot-li pou.
Fot-li pou.
L'O, estem al diccionari musical, ja sabeu que, esclar, sense la sintonia potser no sabeu què venim a fer aquí. Tenim l'O, i avui he triat un grup que recordo molt bé, de principis dels 70, que se'n diuen els Osmonds Brothers.
Vol dir que eren germans, no?
Sí, 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 eren germans, perquè mira, els membres que conformaven aquest grup era la Meryl Osmond, en Jay, Donnie, Mary i Jimmy.
Déu-n'hi-do.
Tots Osmond. Tot i en membres anteriors hi havia hagut l'Alan Osmond i en Wayne Osmond. O sigui, havien sigut 7 i la major part de la seva carrera de principis dels 70 varen ser 5. Perquè primer varen començar com a Osmonds i prou. I llavors es van posar Osmonds Brothers. Diu que van començar com un quartet, primerament, quartet. O sigui, si havien arribat a ser 7, i ara van acabar la seva carrera musical amb 5, havien arribat a ser un quartet de barberia format per germans Alan Wayne, Merrill i Jay. Més tard es van unir els altres germans, uns se'n van anar i van anar a fer variacions. He buscat el seu repertori, com sempre solo fer, i no he trobat pas masses cançons o cap cançó d'aquelles que dius, bueno, Mirant del mar, o Angelitos Negros, o aquelles tan conegudes, o, per exemple, aquest diré jo, o I Will Follow Him, de l'André Rieu. No, normalment cançons, que els tinc aquí apuntades. La primera que he agafat en aquell moment, fins que no l'he escoltat, he pensat, aquesta és coneguda, Remember Me. L'he confès... No, l'he confós amb el Remember When, i a l'escoltar-lo jo dic, esclar, i diu Me, no diu When.
Ai, sí senyor.
Vinga.
Estem sentint aquests compassos d'aquesta balada dels The Osmond. Aquí posen posen aquí la caràtula que m'assurt del...
Sí. No la veig, però és igual. Tu me l'expliques i...
La veus, que te l'estic ensenyant. Sí. Només hi posa The Osmond, sense els
sí,
Brothers.
Sí, perquè en aquí eren com a Osmonds.
Els Osmonds.
I després van ser Osmond Brothers.
No sé si... Bueno, s'hauria de mirar la història, si també venien... És que a vegades els hi ha pares que s'han dedicat a la música i després
sí.
formen, amb els seus fills, formen grup, com els The Corrs, per exemple, els irlandesos The Corrs, que també són 3-4 germans, que venen de pares músics.
Sí, em sembla que he llegit per algun lloc, ara no ho trobo, de que sí, que eren...
Venien de...
Mira, aquí ho diu. Mm. Un grup de música familiar nord-americà que va assolir la seva fama a principis dels anys 70. El grup està format per germans que pertanyen a la família Osmond, una família de músics d'Ogden, Utah. Que han estat a la vista des dels anys 60. Pares ja dels anys 60. Jo els recordo més que... O sigui, quan he mirat la llista de la O, he vist Osmond i de seguida m'ha vingut... O sigui, no són d'aquells tan coneguts com els Platters o... Sí. Per mi, vull dir, com aquests. Però llavors me n'hem recordat i me n'hem recordat precisament d'aquesta suavitat en el cantar, com ara s'ha vist en aquesta balada del Remember Me.
Sí. Molt bé, continuem?
Continuem amb la segona, allò que dèiem a vegades o que diem sovint amb molts dels intèrprets, que quan ve Nadal sempre solen fer un disc dedicat a Nadal. És que quasi, me penso que tots n'han fet un o altre.
Quasi,
i aquí m'ha fet gràcia trobar algú, encara que no sigui Nadal, sinó al contrari, que anem de cares a l'estiu, el Jingle Bells.
La Setmana Santa.
Sí, exacte.
Veus, la cançó de Nadal
I ara me sacudeix un repte d'aquells que ja en tinc tres dependents.
No, sí. Però és que vas acumulant,
Sí, vaig acumulant, però saps què passa? Que no sé si és el... Bueno, anava a dir, tu te fas gran i jo ja ho sóc, però al fer-te gran vols les coses més preparades, no? A vegades, quan ets més jove, dius, bueno, ja està bé, no? I no sé quin repte era que me vares fer, que, esclar, llavors, d'haver-lo fet, vaig trobar més informació, més coses, que vaig dir, hòspic, és una llàstima de que no hagués esperat. I per això aquests s'estan a la nevera esperant.
Estan a l'incubadora,
no? Esperant, a veure si allò que pugui trobar més. I ara m'ha sacudit un repte que seria, per exemple, el vols de Nadal, fer Canción del Verano. I ja de l'estiu, cap a l'estiu, fer cançons de Nadal. I fer una cosa al revés, perquè també fa gràcia ara amb aquest... De cares al bon temps sentir cançons de Nadal, per exemple.
La mica, és l'últim repte de... Bueno, el repte dels últims programes que...
El quart ja és.
Molt bé, anem
seguint.
Anem amb els cavalls locos.
Sí, exacte, el Crazy Horse, que aquest sí que me sona de... No sé si era en Bill Haley i en The Comets o un d'aquests que també la tenien al seu repertori.
Yeah.
no sé, no li faig gaire amb Billy Holiday aquest tipus de cançó, no? Sí. O sí?
Amb Bill Haley.
Bill Haley?
Sí, deu ser algun altre. Ara és que es m'han acudit ara amb això dels... amb el Crazy Horse. Aquí estava mirant que varen voler-se reactivar als anys 80 i varen tenir un èxit moderat. Ja no era el mateix. A més, en aquí ja s'ha vist el Crazy Horse, tampoc me lliga gaire amb els Osmonds, perquè si haguéssim tingut temps d'escoltar les altres, solen ser molt semblantes amb el Remember Me. L'única que he trobat, si per cas, ja que no queda gaire temps, n'hi ha una que diu Il every man had all women like you. Això me sona a que quan un hombre ama a una mujer. A veure si ens sona igual.
Don't need a pin-up poster girl to turn me on. All I have to do is look into your eyes. All the passion that I'll ever need I find in your arms. Each and every night.
De fet, a la portada, com que cada cançó surt una portada, a vegades la mateixa, a vegades diferent, aquí els veig quatre germans al final d'un vagó de tren, que al final sempre hi ha com una barana, els veig ja amb una estètica ja més de country, perquè això es diu Greased Country Hits, l'èxit del country, vull dir que això té més reminiscències de balada country.
Sí, i si a vegades com pregunta si encara està en actiu, doncs diu que a partir de l'any 2019, precisament d'aquest any, els Osmond Brothers com a grup està compost per membres originals de Merrill i Jay, que actuen com a duo. Donnie i Mary també continuen actuant fent un duo. I Jimmy i Merrill també tenen càrrecs en solitari. També destaquen els fills d'Alan, que han actuat com a segona generació del grup dels finals dels anys 80. Un d'aquests fills, en David Osmond, és el subratllador designat per Donnie i també ha tingut un èxit modest com a solista. O sigui,
La saga continua.
La saga continua, exacte.
Molt bé, doncs anem ja a l'última per acomiadar.
L'última, mira, tria la que vulguis, a veure quina...
El Save Me.
El Save Me. Save Me. A veure si també és suau.
I amb les notes d'aquest Save Me arribem ja al punt de la una. Avui coneixent aquest de Osmond Brothers, que formen part de la lletra O, que l'encetava en Roy Orbison.